de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i estem a Herrera en Cope des de Lleida. Som divendres a portes d'un nou cap de setmana, el primer íntegre al mes de març. Avui divendres, 12:20, puntuals com sempre. Ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Jo sempre defenso que cada dia és especial i cada dia s'ha de viure, però l'energia que tenim els divendres és diferent. No ens cal, no cal que ens enganyem, tot i que jo els dilluns gaudeixo moltíssim, també. Què farem avui? Doncs, com tots els divendres, avui us donarem tantes propostes, tantes, de temes tan variats, que bueno, jo ja entenc que és un problema després per fer agenda. Però, bueno, primer, què farem? Perquè, clar, comença a fer bon temps. Jo sé que això del bon temps és relatiu, però comença a fer bon temps. El primer que farem és buscar la previsió meteorològica, perquè ja ens comença a agradar fer activitats al carrer. Hores d'ara, fregant els 13 graus a la ciutat de Lleida, amb ratxes de vent de l'oest al nord-est d'entre 40 i 68 km per hora, però que poden arribar a més de 80 km per hora aquesta tarda a tota la meitat sud de Lleida i a més de 100 als cims dels Pirineus. Per tant, el vent que no ens deixa de moment, sisè dia amb vent. Ara buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. De seguida fem les propostes, busquem les propostes de música en viu des de la redacció del diari La Mañana amb l'Andrés Rodríguez. També avui ens visita el Ramon Drudis. Ja sabeu que amb ell parlem d'astronomia. I encara ens quedarà temps per arribar abans de la una i obrir la finestra del records del Joan Bellmunt. A partir de la una parlem de cinema, el divendres de cine amb la Laura González. I a partir de 2:15 aproximadament, una mica abans, l'Espai Groc, on et rematem ja l'agenda, perquè et parlem de moltíssimes propostes per tots els gustos, edats, butxaques, per tot. Segur que trobem una proposta que t'agradarà. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores a la província de Lleida continuarem amb precipitacions al Pirineu, amb la cota de neu vessant a 600-700 metres, amb acumulacions de neu de 30 centímetres a la Vall d'Aran i 15 a la resta del Pirineu per sobre dels 1.000 metres. A la resta de la província, cel en general poc ennuvolat, amb alguns intervals de núvols. Les temperatures baixen de forma notable fins als 14 graus de màxima avui a Balaguer, 13 a Lleida capital i Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i 5 a Vielha. Seguim també amb vent del nord-oest, amb ratxes molt fortes que arribaran als 100 km per hora en cotes altes del Pirineu. Demà dissabte continuarem amb aquest vent del nord i nord-oest, amb ratxes molt fortes en cotes altes del Pirineu, però tindrem temps més estable en general i les precipitacions al Pirineu aniran rematent. A la resta de la província el cel estarà poc ennuvolat durant tot el dia. Les temperatures demà pujaran al terç sud i amb pocs canvis a la resta, amb màximes de 17 graus a Lleida capital, 16 a Balaguer, 15 a Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i 6 a Vielha. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs apa, de cap a l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
L'actualitat en la que hem de començar parlant de successos. S'ha enfondrat totalment una casa deshabitada a Bellpuig i no ha provocat ferits. Aquesta és la bona notícia dins d'aquesta notícia de successos. La runa ha afectat un vehicle estacionat al carrer i s'ha desallotjat un veí de la casa del costat. Ui, perquè aquestes coses sempre passen de nit, és curiós. Una persona resulta ferida lleu en un incendi que ha cremat material d'un local d'Alp. El foc s'ha originat als baixos d'un edifici de dos plantes i fins al lloc s'han desplaçat 6 dotacions dels bombers. I en plana judicial s'ha detingut un home per cultivar més de 1.000 plantes de marihuana en un habitatge de Montoliu de Lleida. 1.000, més de 1.000. Els Mossos d'Esquadra localitzen a la casa una instal·lació elèctrica connectada a la xarxa de forma fraudulenta. A més, és que clar, al final ho acaben detectant per això, perquè per mantenir, segons sembla, jo tampoc hi entenc, però per mantenir amb llum i una certa escalfor aquestes plantes, doncs es gasta molta electricitat, amb una. Doncs per més de 1.000, clar, evidentment no podem pagar la factura de la llum, perquè si no, no surt a compte aquesta història, doncs ens connectem fraudulentament, però al final les companyies elèctriques detecten un increment de consum que no s'està cobrant a la zona i acaben, doncs, trobant aquestes històries. La UGT denuncia que només 20 de les 13.000 empreses lleidatanes tenen els plans d'igualtat registrats. Recorda la necessitat de tenir-los actualitzats i demana treballar els continguts amb els treballadors i treballadores. 20 de 13.000, eh? Només 20 de 13.000. O sigui, només hi ha 20 empreses de 13.000 que s'han dedicat i tenen actualitzat i registrats els seus plans d'igualtat. Home, em sembla una xifra baixa. Obrim la plana local. Anem cap a Lleida, perquè l'Ajuntament de Lleida... Recordem que dèiem... Perquè al final les coses hem de veure que... fixeu-vos que unes notícies venen una darrere l'altra. És com si tu acabes seguint el fil, veus com va passant d'una a l'altra. Dèiem que l'Ajuntament havia anunciat que tancava el pressupost de l'any 2019 amb un dèficit de 10,8 milions d'euros. Evidentment, l'equip de govern d'ara dona tota la culpa a l'equip de govern d'abans. Bueno, això és habitual, és com els nens a les escoles, eh? Igual, no? La culpa és de l'altre. Tot i que l'equip actual de govern doncs, ha estat més de mig any al govern, o mig any, per entendre's. És igual, és culpa de l'altre, digue-ho com vulgui. Ara jo et dic la notícia d'avui, i tu, si ets mal pensat, veuràs si va lligada o no. L'Ajuntament de Lleida prepara una ofensiva contra les dobles files amb sensibilització i més multes. La campanya, que començarà d'aquí a uns dos mesos, incidirà en els carrers en què provoca més molèsties. Eh? L'alcalde demana als ciutadans una reflexió davant aquesta conducta que qualifica d'egoista. Però l'ofensiva és per multar. I la multa és amb toc en la butxaca. Que sí, que les dobles files molesten. Però ho vaig dir ahir. N'hi ha que molesten més que d'altres. I n'hi ha que molesten i n'hi ha que no. I hi ha carrers que s'hauria de revisar molt bé ja on es pot i on no es pot aparcar. Que estem anul·lant zones d'aparcament per tota la ciutat, però no estem donant cap mena d'alternativa. És a dir, em voleu prohibir que vagi amb el meu vehicle després d'haver-me incentivat que em compri un vehicle perquè aquesta indústria mou molts diners i ara em dieu que el tingui guardadet al pàrquing, si és que en tinc, de casa i per la ciutat em mogui perquè és més sostenible? D'acord, t'ho compro, és així. Ara, posa-m'ho fàcil. Autobusos gratuïts que entrin ja, per exemple, als pressupostos de l'Ajuntament. Gratuïts. Arriba l'autobús i pujo. Zones més peatonals. Però sí, clar, si l'únic que fas és treure'm zones gratuïtes d'aparcament, me'n poses d'altres de zones blaves, la gent no té alternativa. Molta gent que deixa el cotxe amb doble fila no el deixa per gust. N'hi ha que sí, que tenen una patxorra que, de veritat, a més, aquells normalment mai els enganxa la policia. Però n'hi ha que no ho deixen per gust, que intenten buscar el lloc on no molestar. Demanda uns contenidors. Ja m'explicaràs tu el que arriba a molestar allí. Doncs si preparem una ofensiva per multar això i ho lliguem amb que a l'Ajuntament falta diners, ja està, jo ho deixo aquí a l'aire, eh? Per Ajuntament, que així després no poden acusar de res. A tot això, Fèlix Larrosa, sobretot el comentari d'abans del tema del dèficit, del pressupost de l'Ajuntament, acusa el govern municipal de culpar el PSC per justificar la seva incapacitat a l'hora de gestionar la ciutat. I si us ho dic, com a nens petits d'escola. Però petits, no nens grans, no, petits. Això és culpa teva. I l'altre diu, no, que això és teva. Fèlix Larrosa recorda que la gestió econòmica dels governs de la PERIA està fiscalitzada per la intervenció i organismes externs, el qual no vol dir que es gasti més del que s'hauria de gastar. Però bueno, és igual. Jo dic això, l'altre dirà allò, i al final és un conte de mai acabar en la que els que paguem són els de sempre, el ciutadà. Que falten diners? Pugem els impostos. L'equip de govern, recordo que quan estava a l'oposició va dir que els impostos no s'havien de pujar. Ells els han pujat allà. Que falta diners? Tranquils. A l'Urbana, ara, vinga, que vagin a multar una miqueta més. I si al final fa les comptades, eh? Els diners, no hi ha màquines que queren diners. Estan on estan. Estan a les butxaques nostres, pocs, però en tenim. Bueno, anem a traure'n una mica de cada butxaca i així acabem d'omplir el dipòsit aquest gros en el que s'ha convertit l'Ajuntament de Lleida. En fi, encara la ciutat de Lleida, avui la Cambra de Comerç ha presentat nous canals de comunicació per a detectar necessitats de les empreses. Hi ha anat la Maria Martínez i ella és la que ens informa. Maria, què tal? Bon dia.
La Cambra de Comerç de Lleida ha presentat avui tres noves eines que permetran la detecció de necessitats empresarials de les petites i mitjanes empreses lleidatanes. Aquestes eines s'han... Aquestes eines han estat plantejades en dos àmbits. Un més digital, on sota el nom Cambra Respon, es disposarà de dos elements. Un espai a la web corporativa on les empreses podran preguntar de forma directa, mitjançant un formulari específic, qüestions que els preocupin en la seva activitat i empresa. I aquests rebran una resposta àgil per part de l'entitat. I una enquesta més mensual, anomenada l'enquesta del mes, en la que es plantejaran preguntes sobre temes d'actualitat que es podran respondre ràpidament. Aquesta informació rebuda servirà per exigir i donar a conèixer a les administracions les demandes del teixit empresarial lleidatà. Escoltem el president Jaume Saltó.
Nosaltres creiem que aquests serveis han de servir per aportar a connectar, saber que el teixit empresarial de Lleida, què és el que necessiten per poder tirar endavant amb el seu dia a dia, no?
El tercer element presentat ha estat Matins Cambra, un nou espai de trobada en un format reduït i proper en el que els empresaris i experts en diferents matèries podran obrir un debat de tu a tu per parlar de l'actualitat, d'estratègia i d'innovació i de noves oportunitats. Aquestes eines ajudaran a potenciar la imatge de la Cambra de Comerç com la casa de tots els empresaris lleidatans, i el seu principal objectiu és atansar la Cambra a tot el teixit empresarial.
Gràcies, Maria. Nosaltres anem directes a parlar d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 7.000 euros. Només durant aquest mes. Descompte subjecte a finançament ofert per Hyundai Finance a través de Banc CTLM. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, que parlem d'esports. Us pensàveu que el coronavirus no afectaria Lleida? Doncs sí, l'afecte. I no parlo ara de gent afectada o no, sinó que el partit que havia de jugar la selecció catalana al camp d'esports queda ajornat. La Federació Catalana de Futbol negocia una altra data a causa del coronavirus pel duel contra Jamaica previst pel dia 30 de març a Lleida. Podria ser el juny, també al camp d'esports. Espero que almenys el camp d'esports no el canviïn. Estem a les portes d'un cap de setmana, per tant, tenim partits en futbol. Diumenge a les 6 de la tarda, Lleida Esportiu rep al camp d'esports al Villarreal B, que no, ni s'ha suspès, ni s'ha ajornat, ni es farà porta tancada, perquè a priori, i per desgràcia, però hi va tan poca gent al camp d'esports, que tranquils que no passa res, no estem afectats pel tema aquest. Bàsquet, el Força Lleida rebrà a casa el Valladolid, avui divendres a les 9 del vespre. El Pardinyes, que no paren, per cert, estan jugant cada 3 dies, se'n va a Gijón. Gijón, Pardinyes, Lleida, per buscar la tercera victòria consecutiva. I en bàsquet femení comença la Copa de la Reina, quarts de final, Girona, Cedis la Seu, avui a les 6 de la tarda. Amb hoquei, Palafrugell, Lleida llista, amb hoquei femení demà dissabte a 8:15 del vespre, Vilassana, Areces, i amb vòlei, el Roquetes, que rep el Balàfia Vòlei demà dissabte a 7:15 de la tarda. Doncs apa, que anem malament de temps, com sempre, perquè els divendres hem de dir tantes coses que sempre anem malament de temps. Hauríem de guanyar una hora els divendres. En fi, el que farem potser és que jo parli menys. Ara sí, amb els Stones, connectem amb la redacció del diari La Mañana. Està amb nosaltres via línia telefònica. Jo no sé com dir-li que vingui aquí, que s'escapi un dia cap aquí, però ja sé que és difícil. El redactor en cap, Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
A ver, que te echamos en falta aquí, al menos una foto.
Sí, ¿no? A ver si hacemos una comida de hermandad.
Bueno, comida, pero un día aquí en directo, pero aquí también, en el también. Estudio.
Sí,
que
sí.
Si no, es que no puede ser, ¿eh? Pero ya sé que es horario malo, ¿qué le vamos a hacer?
Es un horario fatal.
Si estuviéramos un poco más cerca, pues mira, aún, ¿no? Aún te podrías escapar, pero bueno, es un problema. Oye, nada, vamos directo a las proposiciones indecentes, ¿eh? De la música en vivo en la ciudad y cercanías de Lleida.
No nos lo acabaremos nunca, de verdad. Venga, vamos a empezar por nuestro habitual Café del Teatre, y tenemos esta misma noche a la Luz Pir, que presenta su nuevo disco, se llama CBT, que es Fora, es a las 10:30, vale 10 euros. Seguimos con esta misma sala, donde el sábado hay un concierto muy interesante, un doble concierto muy interesante, donde ahí nos vamos a encontrar si es que venís, que será los Crazy Keys, que es una banda de hard rock de Vitoria, abriendo para los Crow Black Chicken, que es una banda irlandesa de rock and blues que vienen por primera vez a Lleida. Es a las 9:30, vale 12 anticipada, 15 en taquilla. Y finalmente tenemos el domingo, también en esta misma sala, Nan Jazz, que ofrece su fusión entre jazz y flamenco a partir de las 8 por 12 y 15 euros. Como ya llevamos la lista de siempre, vamos a la taquilla inversa que se ha puesto de moda en el Antares. Y bueno, tenemos esta misma noche a las 10:30 el joven cantautor de Pamplona, El Mudo con Voz, que ofrecerá canciones llenas de crítica social y esperanza. El sábado tenemos a el dueto formado por la cantante de jazz Twee Higgins y el pianista Xavier Monge, también a las 10:30. Y finalmente el domingo un interesante concierto por un trío formado por Jérôme Freyssinet, guitarrista, que viene su hermano también, Jules Freyssinet, que son dos franceses que viven aquí en Lleida desde hace años, acompañados por nuestro siempre incombustible Ignasi González al contrabajo.
Oye, yo con Twee Higgins coincidí de jurado hace muchísimos años, en el directo, en el Café del Teatro.
Sí, yo también coincidí con
bueno, sí, tú también estabas, sí.
Cuando íbamos a la cena siempre decía, bailando un tuit.
Sí.
Por el nombre, haciendo la gracia.
Hace cuatro días, mal contados, Hace días, sin querer.
Ya ves. Mira, también tenemos en la Manolita, que se suma hasta este fin de semana, esta misma noche, a las 10:15, por 8 euros, tenemos el Fall de Maren Latson, que es una cantante y compositora gallega. Tenemos también en el, hay que decir, de que el Pentagrama, que lo han vuelto a abrir, nueva gente, están celebrando el 40 aniversario de este histórico local nocturno, y esta noche, como hay música en vivo, pues a las 10 está el rock progresivo de los 70 y 80 del grupo leridano Madelmans. También hay que decir de que esta noche en el Fleming de Balaguer, a las 9:30, hay una banda que se llaman Jorge Núñez and His Full Times Falls, que bueno, que no hacen tanto rockabilly como tal, pero es totalmente rockero. Además están dentro de la, son la formación de Brioles, los barceloneses de los hermanos Núñez, pero que milita el leridano Josep Maria Rueda en la batería, y que esta vez se suma el pianista también leridano que vive en Barcelona, Andreu Roch.
Ah, muy bien.
Hay que decir de que los Buying Point tampoco paran, y precisamente este sábado se van al Winter Metal Fest para compartir cartel con Anything. Esto está en la sala Rec on Fire de Igualada. Porque como no hay suficiente, pues también hay que decir de que el Grupo Nitrons hace su rock en Fraga en el pub Euterpe esta misma noche a partir de las 11:30. Y que si queréis más cosas, pues fíjate, hasta en el Orfeo podéis encontrar el ciclo acústic, esa mezcla de electrónica y folk de Pájaro Sunrise, sí, mañana sábado, y tenéis al grupo Xiula también con su música de contenido educativo.
Después vamos a hablar de esto en el Spygrock a partir de dos cuartos de dues.
Y para que no se escape todo, también el ciclo Nits de Taberna Balmaselles, que recibe esta noche a las 10:30 en la Sala Arca al cantautor Miquel Pujadó, y que el Sobrino del Diablo hace un triple concierto en las comarcas de Ponent. El sábado hará doblete a las 11 en el Casal Rosellones de Rosselló, y esto el domingo por la mañana, y por la tarde a las 6:30 en la Sala Shear del Ayuntamiento de Orgaña. Y como he dicho que era triplete, el sábado está a las 8 en el Gastrobar Solers de Tiurana.
Bueno, vale, tenemos ya la agenda a reventar, ¿eh?
A reventar, y lo que me dejo todavía, porque bueno, no puedo olvidar de que debuta en tierras leridanas, en su tierra, porque es de Salar de Pallars, un cantante que se ha apuntado al carro ahora, que se llama Carlos Durán. Se presenta con el grupo Arroz Rojo, y estarán a C13 de la Pobla de Segur mañana sábado a las 8.
Muy bien. Pues muchas propuestas, muchísimas, y esto da gusto, dado gusto quedarse sin sitio, sin tiempo, porque haya muchas, muchísimas, imagina, no me lo imagino yo haciendo este espacio con Andrés con tres propuestas, sería un fracaso total, ahora vamos con el Melo Malo, Andrés, a ver qué nos has preparado para esta semana. Ya sabéis que leerlo, lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana. Además, la mecánica es fácil, solo es ir al kiosco, te compras el periódico y ahí lo puedes leer. Y los viernes pues tenemos este lujo, lo tenemos aquí en directo. Así que Andrés, a ver el Melo Malo que nos has preparado para esta semana.
Los grupos de la demarcación de Ponent no deberían desperdiciar las oportunidades que surgen en estos tiempos malos para la lírica y para cualquier atisbo de cultura alternativa en vistas al plan que se vislumbra desde el nuevo gobierno municipal. Lo digo porque se acaba de abrir el periodo de presentación de proyectos para formar parte del que será segundo volumen de la colección Strats Sons de Ponent. una iniciativa que pretende dar voz a todos los estilos y tendencias musicales. La primera entrega ya reunió a 20 bandas con una distribución de 8.000 ejemplares y esta segunda camina por los mismos derroteros, por lo que no es como para pensárselo dos veces. Esta propuesta recuerda los tiempos cuando la coordinadora musical de Ponent y Le Rock realzaba las formaciones musicales de las comarcas ponentinas y que tuvo una vigencia de una década a partir de 1996. El legado de aquel trabajo quedó traducido en 4 CDs con unos 60 proyectos musicales reflejados, la mayoría de los cuales ya están extintos. Una década después se impulsó la música Esbiu en Biu, con la que se demostró que se podían hacer actividades musicales en la calle sin perturbar nada. También funcionó el directe, que se fue al garete en cuanto metieron las narices los políticos. Como alternativa, ahora se podrá disfrutar por segundo año del Macot Fest de Alguaire, mientras se mantiene vigente, pese a las trabas por parte de los responsables de festejos de la paería, el Pepe Marín Rock Festival, que mantendrá el tipo, pese a que sigue buscando premios alternativos a esos dos primeros que se les concedía de las actuaciones en las festas de Lleida. Luego tenemos el Benrock de Benavent y el Caliqueño Rock de Juneda, dos festivales que acogen en su cartel a sendas bandas de la gran final del Pepe Marín Rock. En este sentido podemos añadir el Padri Rock de Mollerussa y el Satellite Rock de Casteldans, que se nutren en gran medida de grupos leridanos. Menos mal que todavía quedan resquicios que mantienen a los nuestros, porque mucho me temo que las fiestas que se nos avecinan en esta patria del muermo, como es la urbe que compartimos, van a ser muy crueles con los de casa. Una ciudad tiene que velar por los suyos, y me parece que los que hay ahora no están por la labor. Seguro que nos acordaremos de tiempos mejores y espero que no nos bombardeen demasiado con artistas del régimen y basuras varias camufladas bajo el sagrado nombre de la música. Oh yeah.
Oye, el tema está mal, pero ojo la cantidad de festivales que has nombrado, ¿eh?
Sí, claro, es que toda la iniciativa privada, ya sabes que si no, esto no funciona, porque si tenemos que depender de los políticos, lo tenemos muy claro.
Muy buena pinta, ¿eh? La verdad es que sí. Lo otro es una pena. ¿Qué lo vamos a hacer? Nos ha tocado este momento, supongo que lo vamos a superar, pero que dejará cicatriz seguro, ¿eh?
Lo que no pueden tirar seguro por la borda es la labor de muchos años.
Sí,
así
por eso.
Porque ellos son más chulos que nosotros, pues sí, no. Sí.
En fin, Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Curiós, al final, com a pur de repetició i de passar les setmanes, com comences a vincular unes sintonies, unes primeres notes musicals amb un tema i una cara. Jo quan escolto aquestes primeres notes d'aquesta sintonia, home, no et diré que em ve a la ment la cara, perquè el tinc aquí al davant, però sí, de seguida em ve a la ment alguna pel·lícula, alguna història que he vist de tot el tema de l'astronomia, de l'univers, de la evolució, de la tecnologia, si voleu, de tot plegat. Com sempre està amb nosaltres avui l'enginyer i divulgador del món astronòmic, el Ramon Drudis. Ramon, què tal, bon dia?
Doncs molt bon dia a tu i a tots els escoltants.
Això és com les olors, també. Al cap dels anys, el sentit de l'olfacte et pot transportar en el temps, però ràpidament, una olor concreta, a vegades et porta 30 anys enrere en una situació concreta, o a casa dels pares, o a casa d'un amic, o en una botiga que sempre feia aquella olor, jo què sé. Una situació concreta és curiosa, el cervell i els sentits, el sí, poder que tenen.
Però és molt real, això, no? Sí, el sentit de l'olfacte és importantíssim.
A vegades no li donem la importància que té, però fixa't, es transporta ràpid. En fi, avui parlarem d'estrelles, va, i no les de Hollywood, No, Hollywood, això és massa terrenal. Aquestes estrelles, les de l'univers, aquestes, les que fan llum, per entendre'ns. I per començar aquesta secció, Ramon, et vull preguntar si en podem veure moltes, a simple vista.
Doncs...
potser hauríem de definir què vol dir moltes, però...
Sí, sí. Bueno, però mira, el primer que et voldria dir a tu i a tots els escoltants és que totes les estrelles que veiem al cel, en una nit fosca, són de la nostra galàxia, de la Via Làctea.
Ah, vale.
Totes, I perquè només veiem la nostra galàxia, no? I que totes les veiem també en passat. És dir, no sabem com són quan les mirem, ja que doncs, la seva llum ha trigat molts anys en arribar-nos, no? Tot depèn de la distància on estan. Però, responent a la teva pregunta, amb bona vista en podríem comptabilitzar unes 3.000 des de llocs molt foscos i nets, i sense lluna plena. I no donen llum cap dalt, perquè no té cap sentit donar llum cap dalt, no?
Clar.
Sinó que il·luminen cap baix. Per tant...
És curiós això que dius, perquè és veritat que ens ha hagut de passar 40 anys perquè algú s'adoni que les faroles aquelles que eren una bola de llum que tirava tanta llum cap dalt com cap baix, o més cap dalt que cap baix, algú se n'ha adonat que no tenia cap mena de sentit.
No.
Igual han passat 40 anys, hi ha faroles d'aquestes. Que...
Tu no t'imagines, Ricard, el malbaratament d'energia que això suposa, no? Donant llum cap dalt.
Sí, quin sentit la llum cap dalt, tu, vinga.
No? Però ara sabem de que, fixa't, si il·luminem cap dalt, és que ens perdem un patrimoni importantíssim, com per exemple és de que els nanos petits pues, no puguin veure la Via Làctea des del seu poble o des de la seva ciutat.
Que és impressionant. Jo he vist muntatges fotogràfics d'aquests, de fotos fetes amb telescopi i amb temps, allò perquè entri força llum, i és impressionant, la vista de la Via Làctea des de la Terra.
Sí, sí, sí.
És molt immensa, és impressionant.
És molt bonic, però fixa't, acabant amb això que m'estaves dient, no? I anant ja una mica aquí a zones més properes, els millors llocs per veure estrelles, doncs és el cel d'Age, no? El Montsec, sí. Allà és la consideració de Starlight.
Sí, sí, té certificat.
Sí, després també, doncs, la Vall Fosca, el nom ja... i ja indica alguna cosa, no? També les Garrigues, i ja molt a prop de Lleida, doncs, tota la zona de Malpartit també és una bona zona per tenir doncs, un cel fosc. No?
Clar, el problema de les valls és que, per exemple, la Vall Fosca, o qualsevol altra vall, a nivell de raons llumíniques sí, però sí que et limita una mica perquè, clar, estàs dins d'una vall i hi ha certs parts de l'horitzó que deixes de veure. Però, bueno, tot el que tens a sobre, per entendre'ns, tot això sí. Escolta, ara que parlem d'estrelles, perquè sí que és veritat que és un tema trivial que al llarg de la història ha tingut connotacions religioses, connotacions de déus, se li han atribuït poders a les estrelles, li han posat noms i tal. Però, físicament, que, al final, què és una estrella?
Doncs, mira, Ricard, doncs, una estrella, per fer-ho d'una forma així facileta, no? És una bola de gas molt calent i brillant, que produeix llum pròpia i també energia a través d'un procés que s'anomena fusió nuclear, no? Vull dir que crema hidrogen per donar heli. La nostra estrella, per exemple, que és el Sol, no? Es va formar fa uns 4.500 milions d'anys i està a la meitat de la seva vida. Després, quan esgoti doncs, tot el seu combustible, que com hem dit és l'hidrogen, morirà. Aquí a la Terra seria fantàstic que poguéssim reproduir l'energia del nostre Sol, no? Però de moment doncs, no és possible, encara que s'està treballant amb una planta experimental de fusió termonuclear a Cadarache, no? A l'Occitània francesa. Les obres estan ja molt avançades i es pretén generar energia del Sol, això sí, de forma controlada. Aquesta serà, jo crec, l'energia del futur,
sí.
I si pot, si tot funciona, doncs, en uns anys podrem tenir un Sol a la Terra, però controlat.
Hem de prendre molt del Sol, i en podem treure molt profit del Sol, però molt més del que fem ara, però molt, molt, molt més que en fem ara. Escolta, quina és l'estrella més propera que podem veure des de la Terra? No, la més propera no, la segona més propera, perquè la primera ja te la dic jo.
Vinga, quina és?
Amb el Sol.
Perfecte, perfecte.
Aquesta...
Amb això enganyo molta gent, no?
Clar, sí, no.
Perquè et diuen, no, comencen a parlar d'estrelles. No, 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 no.
El Sol
no
és una estrella, el Sol és el Sol.
Sí, és el Sol, no. És una estrella. És l'estrella més propera que tenim. Per tant, ho has dit perfecte, Un 10.
Aquesta està molt a prop.
Molt a prop, Però molts cops no hi pensem amb això, no? Però el Sol, doncs, és, com deies, l'estrella més propera a nosaltres, no? Està a lo que s'anomena una unitat astronòmica. Uh-huh. Això vol dir que està de nosaltres a 150 milions de quilòmetres d'aquí de la Terra, i la seva llum triga 8 minuts en arribar-nos. Per tant, si el Sol ara deixés d'il·luminar, que no és possible, aleshores nosaltres ens donaríem compte d'això al cap, no de forma instantània, sinó al cap de 8 minuts. No?
Clar, ara imagineu-vos, la següent més a prop...
Pues mira, la següent més a prop és una estrella que s'anomena Pròxima Centauri, no? Que està a una mica més de 4 anys llum de nosaltres, és a dir, a un tiro de pedra en termes astronòmics, no?
Astronòmics sí, però humans no, eh?
Astronòmics. Però si volguéssim arribar, per exemple, al LAVE, no? Bueno, volem arribar al LAVE, no? Que va a 300 quilòmetres per hora, no? Trigaríem un temps superior a 15 milions d'anys. Com pots veure, Jordi, dic...
Ricard,
doncs no podem plantejar-nos avui per avui anar a les estrelles. Inclús, si agaféssim pues, una nau interplanetària, com per exemple són les naus Voyager, no?, que s'escapen ja del sistema solar, que anaven a 62 i van a 62.000 quilòmetres per hora, no?, trigaríem en aquesta velocitat 75.000 anys.
És que clar.
Per tant, és impossible és que pensar a anar a les estrelles avui per avui.
La Voyager, les dues Voyager, la U, que és la primera,
sí,
que està ja marxant, per entendre'ns, del sistema solar, la part que nosaltres coneixem.
Sí.
Perquè no sabem si el sistema solar nostre és una mica més llarg o no, però sí, bueno, per entendre'ns, a l'alçada de Plutó.
Sí.
Més o menys, quilòmetre amunt, quilòmetre avall. Quants anys porta per arribar allí?
Bueno, porté moltíssims anys.
Porté molts anys, ara no recordo, però jo crec que va ser llançada als anys 80.
Està molt més lluny de Plutó, estaria marxant de pràcticament, s'està endinsant cap dins a l'univers, no?, cap a les estrelles, no? Està marxant del... Però com has dit una cosa que és, jo crec que és importantíssima, que dius, bueno, no sabem si encara ja està el nostre sistema solar, perquè efectivament és així. Es pensa que encara molt més enllà de Plutó i de tots els planetes nans, hi ha un gran planeta.
Això fa dies que ho diem, eh?
Sí.
I a la comunitat científica fa dies que...
Sí, s'hi està treballant moltíssim.
Sí, 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 sí.
Ricard, moltíssim. I aleshores s'espera trobar, o es vol trobar, perquè matemàticament les xifres donen, no? I aleshores, però s'ha de veure en telescopi o en radiotelescopi, de que hi hagi un planeta molt més gran que la Terra, que estiri alguns astres, alguns planetes petits d'aquella zona, i per tant, perquè els estiri, ha d'haver un cos molt massiu allà baix, no? Per tant, això no s'ha descobert encara.
Escolta, Ramon, al principi, quan parlàvem del Sol, has dit que està a la meitat de la seva vida, que evidentment el Sol bueno, té una combustió. O sigui, això de que faci llum, per entendre'ns, és una combustió, és un foc, per entendre'ns. Les estrelles s'apaguen, no?, al final?
Sí, sí, sí. Podem dir que moren. Perquè a l'univers no hi ha res infinit, no? I les estrelles, pues, no són una excepció, no? Abans he dit que, doncs, el combustible d'una estrella és el gas hidrogen. Doncs aquest gas hidrogen no és infinit amb una estrella, i tampoc pel Sol, no? I, per tant, algun dia s'acaba. I el període d'una vida d'una estrella depèn fonamentalment, doncs, de la seva mida. Mira, una estrella com el nostre Sol, que és petiteta i és una birria com a estrella, no?, pot viure uns 10.000 milions d'anys, mentre que una estrella que tingui 20 vegades més massa que el Sol viurà només 10 milions d'anys.
Ah, caram.
És dir, una mil·lèsima part de lo que viu el Sol. Podem dir allò de que el pot petit hi ha la bona confitura, no?
Sí, 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 sí.
Pel que fa a la vida de les estrelles.
Ens ha tocat la loteria, hem nascut al lloc correcte.
Correcte, correcte. No podem estar en un lloc millor.
D'això ja en parlarem una altra vegada, de la singularitat de la vida humana i per què ha aparegut aquí i com va aparèixer i per què va aparèixer i per què d'aquesta manera. Perquè
sí,
mira, és tot un seguit de coincidències o de necessitats.
Mira, quan aquests astres, com la nostra estrella, esgoten tot el combustible, acaben les seves vides, no?, com hem dit. Si són petites, com el nostre Sol, acaben com a astres petits, molt densos, i al final s'apaguen, desapareixen del cel. Si les estrelles són més grans que el Sol, molt més grans que el Sol, el que fan és que exploten. Exploten com el que s'anomena tècnicament com una supernova. Uh-huh. I poden convertir-se doncs, amb el temps en el que es coneix també com a forat negre, un astre molt dens, amb molta gravetat, i que es menja tot el que se li aprove al prop seu, uh-huh, inclús altres estrelles.
Molt bé. Escolta, ja per acabar, perquè això ja ho hem dit d'altres vegades, i ara amb el que deies això de l'explosió de l'estrella, clar, diu, bueno, és que explota l'estrella, i cap on va tot? Cap al univers.
Sí.
Però tard o d'hora, aquestes partícules o aquests trossets o aquestes històries acaben col·lidint amb d'altres llocs i acaben formant d'altres coses. O sigui, una estrella és l'inici i el fi de tot?
Bueno, en el que dius t'he de donar també tota la raó, estàs molt ben enterat de
home,
tot això, eh?
Jo és que escolto el Ramon Drudis cada divendres al mes aquí a COPE i escolta, estic al dia.
M'agrada tindre de davant i que facis aquestes preguntes, no? Perquè tens molta raó, Ricard. Mira, tots els àtoms que formen la vida a la Terra, els àtoms que conformen doncs, el nostre cos, els podem trobar a les estrelles. Les estrelles més grans, al final de les seves vides, com hem dit, exploten, amb una explosió anomenada supernova, ho acabem d'explicar, plenant, tal com des de la nostra galàxia, de les seves entranyes, no? Entranyes fetes de carboni, nitrogen, oxigen, ferro, i tots els ingredients fonamentals per la vida. Aquests ingredients formaran la propera generació de sistemes solars. En definitiva, estrelles que van morir perquè nosaltres poguéssim estar avui aquí i ara, ho torno a dir això perquè és important, eh? Que són estrelles que van morir perquè nosaltres poguéssim estar aquí avui i ara. El nitrogen del nostre ADN, el calci de les nostres dents, el ferro de la sang, es van formar a l'interior de les estrelles. Així que podem dir que som part de l'univers, que ens hem de sentir part de l'univers i que estem dins de l'univers. I sobretot, aquest univers està dins nostre.
Home, si vols, encara, si aquí molts no arribarem a ser estrelles de Hollywood, doncs mira, es podem conformar dient tenim part d'una estrella dins.
És que ho som. Hem de tenir, hem d'interioritzar aquest concepte, no?
Però més a part, però és veritat, quan ho redueixes a aquestes, a hidrogen, a carboni, a tot això, al final te n'adones que tot ve d'allí, eh?
Tot ve d'allí.
Si al final s'acaba formant un nou sistema solar, aquest sistema solar té planetes, i en aquests planetes, al final, un moment o altre, acaba sorgint la vida, segurament, i evoluciona, i podríem estar parlant de la història, de la nostra pròpia història. Però bueno...
Si no hi hagués estrelles, nosaltres no estaríem aquí.
I tant que sí. Ramon Drudis és enginyer, divulgador de la ciència astronòmica. El trobeu a les xarxes socials, a Tot Astronomia, i també a la web, totastronomia.com. Ramon, escolta, que ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Fins al mes que ve, si la natura, la tecnologia i la biologia doncs ens ho permeten.
Bon dia, Ricard.
Ara sí que obrim aquesta finestra del record.
Sí, i tot i que ja ha passat, perquè el carnaval ja ha passat, avui parlem una mica de la Grècia de carnaval, la Quaresma, i per tant, vull dir, el carnaval ja va ser el seu dia, el mes passat, però nosaltres avui fem una mica de record d'aquesta Grècia de carnaval, perquè durant molts anys havia estat costum dels nostres pobles rurals que durant els dies de carnaval la gent no anés a treballar, ja que el jovent així ho manava. Si algun pagès gosava de sortir de casa per anar a treballar al camp, l'anaven a buscar i l'obligaven a tornar al poble. Això sí, els joves l'asseien damunt d'un ruc i després de passejar-lo per tot el poble, l'obligaven a pagar una ronda de beure al cafè a tots els presents. Possiblement era aquesta una de les dates més esperades pels joves de la població, ja que parlar o esperar aquells dies equivalia a esperar divertiment, menjar, beure, ballar i, en definitiva, disbauxa. També hi havia qui hagués abolit aquells dies, si ho hagués pogut assolir, doncs considerava que la festa de les antigues Saturnals, anomenat en l'actualitat Carnaval, festes en què màscares i disfresses són les protagonistes, més aviat aportava una moralitat nul·la. A muntanya, aquestes celebracions havien tingut una continuïtat, a pesar de que en els moments de dictadura estaven prohibides, com va passar en temps de Felip V o l'última dictadura en Franco. També cal dir que a Peramola havia estat típic ballar el Ball de l'Indiot. Per la seva banda, a Espot, tenia lloc el Ball de l'Os, que recordava la cacera en altre temps d'aquest animal. En canvi, el joc de la mula guita tenia origen en la lluita llegendària dels comtes de Pallars amb els sarraïns. També cal dir que Esterri d'Àneu, Rialp i Sort representaven el Vall de la Passa en les seves festes carnavalesques, i no diguem de la ciutat de Lleida, que ha sigut una de les festes més lluïdes, on la disbauxa ha pres tots els carrers i la gresca ha emplenat tots els cors. Això era el record del carnaval que aquests dies se va celebrar i s'està celebrant encara, tot i ser Quaresma, en alguns pobles de les terres de Lleida. I la dia d'avui continua amb el març marçot. Diu, març marçot, mata l'ovella i també l'ovellot.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Vinga, senyals horàries. Arribem a la una i després encara hem de parlar de cinema amb la Laura i a dos quarts, l'Espai Groc.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos sitúa en Túnez. 5 policías han resultado heridos tras un ataque suicida cerca de la embajada de Estados Unidos. Según testigos, los atacantes, 2 personas, han estacionado su moto junto a una patrulla policial. Han fingido que les pedían información cuando han detonado el cinturón explosivo. A la espera de conocer más detalles contra lo que, según una de las principales hipótesis, parece un atentado terrorista contra la embajada de Estados Unidos en Túnez, la gran preocupación mundial sigue siendo la expansión del coronavirus. En España, Sanidad ha confirmado 82 casos más que ayer. En total hay 345 personas contagiadas por el COVID-19 y 5 fallecidos. En la Comunidad de Madrid se han registrado 2 víctimas en las últimas 24 horas. Estaban ingresadas en centros de mayores donde hay más personas infectadas. En uno de ellos, 15 contagiados. Es aquí donde Sanidad centra hoy su mensaje. Ante el perfil bajo del titular del ministerio en esta crisis, un día más, el encargado de dar la cara ha sido el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Pedro Simón, que descarta cerrar todas estas residencias de mayores, aunque son la población de mayor riesgo ante el COVID-19.
La posibilidad de reducir la presencia de algunos de estos de estas personas que están en centros de día, centros sociosanitarios, y poder hacer atención domiciliaria, se está barajando posibilidades de mecanismos de prevención de la transmisión asociados al personal sanitario, a las visitas, y todas estas medidas se están barajando.
La progresión del coronavirus sigue hundiendo las bolsas de todo el mundo. En España, el IBEX 35 registra pérdidas superiores al 3%. Las reservas turísticas se han ralentizado, las cancelaciones se están multiplicando y la ministra de Turismo, Reyes Maroto, reconoce que hay preocupación.
Hay preocupación en algunos sectores, en particular en el sector turístico, donde ya estamos viendo un impacto del coronavirus como consecuencia de la disminución de reservas. Como saben, también se han cancelado o retrasado algunas ferias y congresos y, por lo tanto, con el sector turístico estamos especialmente trabajando para tratar de paliar este impacto, un impacto que va a depender de la duración y de la magnitud del coronavirus.
Y mientras avanza la crisis del coronavirus, los agricultores se resisten a que sus protestas decaigan. Hoy se manifiestan en Almería y en Granada. Desde Extremadura, las organizaciones agrarias habían planteado una concentración a las puertas de la casa de Pablo Iglesias en Galapagar. Lo anunciaron después de escuchar al propio vicepresidente animándoles a apretar en sus protestas. Los agricultores se lo tomaron al pie de la letra, siguieron sus consejos, pero la delegación del gobierno prohíbe la movilización junto al chalet de Pablo Iglesias. ¿Cuál es la respuesta de las gentes del campo en Extremadura? COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Lo consideran un ataque caciquil a la libertad de expresión y más viniendo de aquel que consideraba jarabe democrático este tipo de concentraciones. Juan Metidieri es presidente de APAG Extremadura Saja, la organización convocante de esta protesta.
Y cuando consideraban que el jarabe de la democracia eran los escraches, aquel jarabe haya mutado ahora en el coronavirus.
Y como tienen razón, según el propio Iglesias, van a seguir apretando y proponen alternativas para finales de mes y hacerle llegar sus reivindicaciones al propio vicepresidente, que pasan por una concentración en el propio municipio de Galapagar.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues siguiendo con los agricultores que se están manifestando hoy en Granada y en Almería, acabamos de conocer que se ha cortado la A92 en el norte de Almería. La Guardia Civil está llevando los vehículos afectados a una zona de Vélez Rubio. De momento hay poca afección al tráfico. Si fuera más, este corte y esta retención está previsto hacer un desvío en Puerto Lumbreras. En Barcelona, la Policía Nacional ha detenido a un hombre que se hizo pasar por un niño para conquistar por internet a una niña de 11 años de San Fernando, en Cádiz, e incitarla a enviarle imágenes de contenido sexual para después compartirlas a través de la red. Y Soledad Ríos, la vecina del Tiembro en Ávila, a la que se buscaba desde ayer a mediodía, ha sido encontrada por la Guardia Civil en buen estado de salud en una vivienda familiar. Fue el marido de la mujer de 52 años el que denunció la desaparición a las 5:30 de la tarde.
Ya tenemos servida la final de Copa antes de otro duelo entre Madrid y Barça por la Liga.
Sí, primera final. ¿Qué tal, Antonio? Muy buena. Real Sociedad, Atleti Bilbao, primera final entre ellos dos en la historia de la Copa, el 18 de abril en Sevilla. El Atleti se metió anoche con un gol in extremis de Yuri ante el Granada, que les puso, por cierto, contra las cuerdas. Y así ha recibido la afición al equipo hoy a su llegada a Bilbao. La semana que viene será oficial el reparto de entradas con unas 22.000 para cada club. Ahora lo que llega es otra jornada de Liga con el Betis-Real Madrid el domingo y el Barcelona-Real Sociedad de mañana. En el Barça se lo pierde Artur por problemas de tobillo y Quique Setién ha pedido disculpas a plantilla y club por la actitud de su ayudante en el Clásico. La jornada se abre hoy con el Alavés-Valencia a las 9. Comienza además el Mundial de Motos en Qatar sin MotoGP por el coronavirus y se aplazan oficialmente la Milán-San Remo y la Tirreno-Adriático, clásicas ciclistas.
Gracias, Muni, te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs apa, que amb la música cinematogràfica el que vol dir és que ja hem començat l'espai Divendres de Cine, un espai que ja comença a ser referent al panorama radiofònic per estar al dia del cinema. Per què? No per la música, no per el que parle, per la que ja entén, la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Laura González, que ja és una referent del món del cinema. Ja la coneixen quan va a les estrenes, ja la posen als llocs bons, als llocs on s'escolta bé, de les sales, no, sobretot fes-nos bona crítica, que no ho dic en conya, que la comencen a conèixer. I hi ha molta gent ja que envieu missatges de WhatsApp i tal. Escolta, quina pel·lícula per aquest... Jo sempre responc el mateix. Escolta, el Divendres de Cine. Ja està.
És una de cal i una d'arena, eh? Ricard, després me fots canya amb Star Wars. Avui no t'has fixat en la meva samarreta?
Ah, és veritat.
Ostres.
Una altra vegada, em portes tota la fauna aquesta de Star Wars aquí resumida amb una samarreta?
Sí, sí, bueno, jo
sí
que sé.
Sí que hi ha
avui
el pelut, el de la cara negra, el que s'assembla al Jordi Pujol, sí, són tots aquí, el que te les passa amb, que fa llum.
No, el que s'assembla a Jordi Pujol no,
ah, no hi és
perquè
avui
és mort, me penso.
Ah, pues de quina pel·lícula és això?
Pues del Retorno del Jedi.
Ah, és veritat que mor de seguida aquell home. Bueno, aquell home, aquell... Però després surt, amb llum, fa llum.
Sí, pobre Yoda.
No? Bueno, va. Jo del...
I aquest ja el porto el pendrive, ja.
Això, de l'univers de Star Wars ja veieu que no és res. Bueno, Laura, escolta, hem tingut l'Animag a Lleida ja.
Sí, bueno, ara ja es va acabar.
Ja es va acabar, però en podem parlar.
Com... Sí, parlem-ne.
Què et va semblar aquest
any? Doncs mira, vaig anar a veure quasi tot, només me vaig perdre curs. Mira, vaig passar el divendres, el dissabte, allí, sentadeta des de les 7 de la tarda. Caram. A la llotja, gaudint de cinema, d'animació. Bueno, algunes coses més que d'altres, eh?
També. Home, evidentment, només faltaria, però en general...
En general, bé, sí, me va agradar. Veus curs 2? No em va agradar massa. A veure, recordem que el tema anava sobre la memòria, vale? I llavors pues, me vaig quedar el divendres a veure també Zero Impunity, que era el documental sobre les agressions sexuals a les dones en temps de guerra. I com actua la ONU en aquests casos, o sigui, fent no res, bàsicament. Em vaig quedar una mica tristota, llavors hi vaig anar el dia següent, el dissabte, a les 7, i llavors vaig veure Curs 3, molt bé, molt divertit. Després vaig veure Away, el llargmetratge que s'estrenava al festival, que és bastant xulo, és mut, i és molt oníric, i és com t'ho diria...
I és en blanc i negre o no?
No,
és
amb color...
Perquè el fas mut, el fas en blanc i negre.
No, perquè és animació... O sigui, l'animació però... és muda encara avui en dia amb alguns gags i coses per crios, fiquen musiquetes i coses
i no
parlen. El Pocoyo poc parla, la veritat.
Sí, no parlen gaire, no.
Per això. I cosa, bé...
Per cert, ara que has dit Pocoyo, és d'estudi, això, eh? Va tenir una pujada i una caiguda...
Ja.
Brutal.
Ja.
O sigui, els que us van enganxar amb edat de nens d'aquella edat a casa, o sigui, el Pocoyo era un fixe
sí
de la programació. En canvi... va caure la bancarrota econòmicament i ha desaparegut del mapa. És curiós, això.
Jo un poc jo el mirava en alemany per aprendre paraules.
Mare de Déu, només m'hem faltat això.
Sí, doncs bé, bueno, és que animació hi ha per tots els gustos i totes les edats i de tots els gèneres, la veritat. O sigui, vam veure uns curtmetratges d'uns autors mexicans que es deien Sin miedo a la muerte, penso que es deia la sessió, i anava per això sobre set animadors mexicans que es diuen Los Siete Fantásticos, que estan apadrinats per Guillermo del Toro, no? I anaven tots sobre fantasia i mons onírics i tal. Això també estava bé. La veritat és que la animació et dona peu a que puguis fer això, no? Endinsar-te en mons de fantasia i va dir-te una mica de lo real. I avui, pues bueno, el llargmetratge està força bé. Ja està, fins aquí la meva revisió de l'anima. Vaig ficar notes a totes les pel·lícules i, bueno, m'ho vaig passar bé. La veritat és que vaig disfrutar. No vaig poder anar a la Cloenda, finalment. És que, clar, el diumenge ja...
Bueno, ja és l'únic que et vas perdre.
I és que l'últim dia descansó, pues així faig.
Molt bé. Molt bé. L'any vinent, per cert... Això són coses que ens montem l'ésser humà, però és l'edició número 25, és allò, com un número rodó, un número diferent, un número especial d'edició. No sé si van avançar alguna cosa, no van avançar res, segurament, de l'edició de l'any vinent.
No, de moment no.
Ja en parlarem al seu
moment. Bueno, que jo sàpigui, també.
24 anys ja d'Animaca a Lleida, que això és maco. Nosaltres vam tenir d'enviada especial a la Laura, per tant, és la que a les xarxes socials i aquí al Divendres de Cine ens ha anat informant de tot plegat. Ara ja ens n'anem cap a la naturalesa explícita de la raó de ser d'aquest espai, Divendres de Cine, que és repassar les estrenes de la cartellera de cine d'avui divendres, perquè hi ha estrenes.
Clar, raó de ser del Ricard, que me deien, has de fer un programa sobre estrenes, jo que parlaria de cine de tot tipus.
Bueno, la veritat, he de dir que la Laura, el primer projecte que em va presentar, parlava de tot, de cine, i al final feia referència a les estrenes.
Sí.
O sigui, eren monogràfics, que estaven molt bé, altres històries, temàtiques concretes al cine, i llavors al final dèiem, ah, bueno, mira, s'estrena aquesta. I al final hem acabat...
N'hi ha alguns de memorables. L'especial de motos te va agradar, que te'l vaig fer especial per tu, eh?
Que sí.
Jo m'adapto a tots els gèneres.
Sí.
I a tots els gustos.
Va, estrenes.
Vinga,
que
doncs estrenes.
Acabarem corrent. Doncs
pues com que veníem d'animació, pues hi ha una estrena d'animació, de Pixar, vale? I és amb Chris Pratt i Tom Holland, que jo me mirava el tràiler i dic... Ai, s'assemblen els dibuixets d'animació, s'assemblen als propis actors.
Ho fan, és que ho fan.
Ostres, pues...
El Chris Pratt, qui
molt...
és? El de Passengers?
Sí, correcte. El de Jurassic Park, Jurassic World, vull dir.
No ho he vist, aquesta.
No, molt malament. T'has de ficar al dia que surt la tercera aquest any, ja.
Has vist Cars?
No.
Doncs pues t'has de posar al dia.
Ja, ho sé.
Bueno, ara que ja ens doncs... hem tirat la pedra d'una a l'altra, doncs pues vinga.
En realitat hi ha molt amor, entre el Ricard i jo.
Sí.
Aquí ens sentiu com si
sí,
ua,
això,
ens portéssim a matar.
Sí, això ho fem perquè us ho passeu bé des de casa, però vaja.
Doncs bé, està ambientat en un món de fantasia suburbana, el que deia abans del tema de crear mons, no?, a través de l'animació. I són dos germans elfos adolescents que es diuen Ian i Bartley Lightfoot, no? I llavors s'embarquen en una aventura en la qual es proposen descobrir si existeix encara una mica de màgia al món que els permeti passar un últim dia amb el seu pare, que va morir quan ells eren encara molt petits, com per poder-lo recordar.
Mm.
Vale? O sigui, parla de que el món, un món feèric, un món ple de fades i elfos i tal, doncs ha passat, o sigui, la màgia ha passat a segon pla per donar lloc a la tecnologia. O sigui, que també és una crítica a la societat actual. No, sempre porten un context així de crítica, totes les pel·lícules d'animació.
Mm-hmm.
Llavors, bé, pues aquesta és l'estrena de familiar de la setmana.
Music. A combination of sounds... with a view to beauty of form and expression of emotion.
Mare de Déu, quins canvis de música. Si havia algú aquí encara mig adormit, doncs ja està. Arriba, levanten-se. Però d'on surt això, ara?
Bé, és divendres. És de la banda sonora... O sigui, Chemical Brothers va fer la banda sonora d'una pel·li que es deia Hannah,
sí?
Protagonitzada per Saoirse Ronan, Eric Bana i Kate Blanchett, que després n'ha fet una sèrie i tot,
sí,
el mateix concepte d'aquests nens robats i entrenats per a la guerra com a soldats.
Sí, és veritat.
Doncs bé, vinc a parlar-vos de pel·lícules d'acció.
Ah, vinga, anem,
vale?
A l'acció.
Bloodshot és una pel·lícula que està protagonitzada per Vin Diesel i està basada en el còmic que es diu Valiant, creat per Kevin Van Hook, Don Perlin i Bob Layton. Us sonarà el personatge també de Suicide Squad, de Esquadron Suïcida, que és el que interpretava Will Smith. I bé, bueno, va sobre el Ray Garrison, que és també conegut com a Bloodshot, que és ressuscitat per la companyia Rising Spirit Technologies a través de l'ús de nanotecnologia. Llavors converteixen la seva sang en, o sigui, el que serien els seus glòbuls vermells, pues, són de ferro, no? Bueno, no de ferro, però d'alguna aleació així, que el fan mega dur, no?
Ciència, llavors, ficció,
si
i acció.
Si Vin Diesel ja és dur, sí, però ens encanta Vin Diesel fent això, no? A mi m'encanta.
Vull dir, a mi no és un actor gaire de la meva devoció, però vaja.
Però prefereixo...
Li he vist alguna pel·li bona.
Prefereixo veure el fent això, bona, que és acció mig fantasia, mig sal, com que fent els Fast and Furious. Jo, la veritat,
bueno, Vin Diesel... Bueno, jo no he vist cap de Fast and Furious, tampoc. Doncs
pues jo el prefereixo fent això. Doncs
va,
bé,
que et queden 7 minuts.
Ah, bueno, tinc temps.
Sí, igual, claro.
Doncs bé, llavors, arrel d'aquest accident, pues, també el reviuen, però ell perd memòria i comença a tenir flashos i veu que potser, bueno, que potser l'estan manipulant, no?, des d'aquesta companyia que l'han reviscut, i és una eina per combatre quelcom, no? Tindrem també El ritme de la venganza, una pel·lícula britànica que ha tingut molt mala crítica i està protagonitzada per Blake Lively, i és un thriller d'acció i intriga sobre espionatge, vale? Ella fa de Stephanie Patrick, que va patir la pèrdua de la seva família en un accident d'avió. Llavors, quan descobreix que l'accident no va ser un accident en si, perquè hi havia una bomba dintre de l'avió, doncs la seva ràbia torna a trobar un nou sentit per a la vida i sentint-se en una perillosa missió per intentar descobrir la veritat i venjar la seva família. O sigui, és un argument massa sobat.
Però saps que conec gent que va a les pel·lícules segons la crítica, però a contracorrent? És a dir, si la crítica diu que és bona, no hi van. Si la crítica diu que és dolenta, sí que hi van.
Bueno, jo crec que és un tema d'expectatives, això.
Sí, sí, sí.
La veritat és que jo, el que et dic, és un argument una mica sobat i crec que té tares de guió, bueno, en aquest sentit. I per això la
el ritme
crítica
de la venganza, UK.
Sí. Doncs bé, tenim també una comèdia, va. Bueno, no és comèdia del tot, és una dramèdia, i es diu Lo mejor está por llegar. Ens arriba des de França, va? I va sobre dos amics que, bueno, queden per dir-se una cosa important, llavors hi ha un malentès i els dos se pensen que cadascú ha convençut, bueno, que cadascú té pocs mesos de vida, no? I llavors passen aquest temps, pues, junts, fent tot el possible per recuperar el temps perdut en el que no s'han vist les seves responsabilitats familiars i el que sigui.
No. Musicalment parlant, avui aquí ningú ha dormit, eh? On hem anat ara?
Ah, pues això forma part de la banda sonora de Moulin Rouge.
Ah, sí? És que no l'he vist, jo tampoc, aquesta pel·lícula.
Pues això és un mas.
I el ballet aquest que m'estàs fent és d'aquí de la peli o te l'estàs
sí,
inventant?
Sí, no, més o menys. Més o menys. No, fico no, música així pels...
No, la coreografia me l'està fent molt bé la Laura, de veritat, eh? Però clar, amb la samarreta de Star Wars... Pues com a que està desubicat, això. Però bueno.
Bueno, és que soc versàtil. Doncs, bueno, us porto la banda sonora que necessitaran aquells que van anar ahir al carnaval d'agrònoms, els estudiants universitaris que van sortir el dijous. Pues venga, desperteu-vos, que ja van ser en hora. Va ser en hora d'anar a classe, de fer-se el dinar i de començar l'activitat de divendres. I si voleu aprofitar la tarda i anar al cine, pues, bueno, pues millor que millor. Tindrem la bona pel·lícula arribada des d'Aràbia Saudí. Ara us dic les estrenes del Funàtic, no? I es diu La mejor candidata, vale? Està dirigida per la Haifa Al-Mansur, vale? És un drama feminista, religiós i polític. Va sobre una dona que és doctora i es veu obligada a fer marxa enrere en un aeroport per culpa del seu tutor masculí, els papers del qual no estan en regla. Llavors, motivada per aquest fet, decideix iniciar una campanya per a batallar contra les normes masclistes que imperen a l'Aràbia Saudita en relació al comportament social que discrimina les dones i a la influència de la família en decisions importants que haurien de ser unipersonals. I bé, es presenta a l'alcaldia. Vale? La mejor candidata, es diu, la pel·lícula, Aràbia Saudí. I està dirigida, pues, com deia, per una dona, la Haifa Al-Mansur. Tindrem també Skin, que la van preestrenar ahir amb Jamie Bell, que és el nen que feia de Billy Elliot, que ara ja és gran, ara ja és un home, ja hi té fills
i tot.
És que ja ha
passat anys, aquella pel·li.
Ja té fills i ja té família i bueno. Vale, la pel·lícula és un drama amb rerefons familiar i sociològic, no? Llavors, bueno, va sobre un home que va ser que creix amb una família de caps rapats i coneguts com a supremacistes blancs, no? Llavors, ell decideix donar l'esquena a l'odi i a la violència amb l'esperança de transformar la seva vida, vale? I per això compta amb l'ajuda d'un activista negre i de la dona que l'estima. Llavors, bueno, està inspirada en fets reals. I en aquesta pel·lícula ens arriba d'Estats Units, me penso. No sé si dels Estats Units o del Regne Unit.
EUA.
Sí. Tindrem també l'Audición, que és una pel·lícula alemanya i va sobre el drama d'una professora de música, ¿vale? Ella es diu Anna i ensenya violí en una escola per a joves músics a Berlín. Llavors, en contra del criteri dels seus col·legues, la professora aprova l'inglès de l'Alexandre, que és un nen en el qual detecta un notable talent. Llavors, li instrueix amb gran dedicació i afecte a casa seva i aviat li dedica més atenció que al seu propi fill de 10 anys, no? Mm. Llavors, sorgeix la rivalitat entre els dos nois i, bueno, i el matrimoni de l'Anna també torna en tolle, no? Llavors, on ella va fallar, vol que el seu talentós alumne tingui èxit, no? I llavors es pren caire personal, no? A mesura que s'acosta l'audició important, doncs l'Anna s'obsessiona amb cada vegada més amb que l'alumne ho faci bé.
Clar, llavors, que faci bé, ella no ho va fer bé.
Allí fos superpressionat.
Mm-hmm. Calla, que es dona una mica de treva ara, la música.
Sí. Això és pels que ja esteu bullint els espaguetis. Aquesta sí. Música els hi va molt bé, els espaguetis. Doncs bé, vinc a parlar-vos també de dos documentals que s'estrenaran. Un és La Ola Verde, és un documental argentí i va sobre la lluita de les dones a Argentina perquè l'avortament sigui legal, una lluita que porten fent des del 2018. I tindrem també Frida, Viva la vida, no? I és un documental sobre la figura de Frida Kahlo, ¿vale? No sé, uh-huh. No sé si la teniu al cap ara com a icona.
És la que té les celles unides.
Sí, bueno, i altres moltes coses.
No, sí, efecte. Però al final, si t'has de quedar amb una imatge, el record és aquesta.
Però com la veus? La veus plena de color, plena de flors?
Sí, correcte, correcte.
Amb el monyo aquell, no? O sigui, ella va passar... És un símbol, és una icona, és una artista, vull dir, polifacètica. Això va viure un accident molt fort a la seva vida que li va impedir tenir fills i la va deixar sentada en una cadira. Llavors ella patia molt, no?, per això, però va poder desenvolupar el seu art per parlar d'aquest sofriment que ella tenia i mostrar-lo d'una forma bonica per a que compartir-lo amb els demés. I després també hi haurà una estrena al Funàtic que es diu Todo pasa en Tel Aviv, que és una estrena que ens arriba, la producció és de Luxemburg i és una comèdia sobre el conflicte àrab-israelí, ¿vale? I parla sobre el Salam, que és un atractiu palestí de 30 anys que viu a Jerusalem i treballa en el set de la famosa telenovela palestina Tel Aviv on Fire, ¿vale? Produïda per Ramallah. Tots els dies, per arribar als estudis de televisió, el Salam ha de passar per un estricte control israelià i allí es troba amb un comandant a càrrec del lloc de control que és l'Asi, l'esposa del qual és fanàtica de la telenovela, no? En plan, llavors per a impressionar-la, l'Asi s'involucra a escriure la història, el comandant aquest de duanes, no? Llavors aviat el Salam s'adona de que les idees de l'Asi podrien portar-li a un ascens com a guionista i, bueno, i en la seva carrera creativa. Llavors és aquesta mena d'amistat que es crea entre...
És original aquest guió?
Sí, sí, i la comèdia pinta bé. La veritat és que si teniu ganes de veure una cosa... M'ha recordat molt a les comèdies aquelles franceses del Danny Boone, però les primeres, no les que repeteixen sí, sí. I són un refrito sí. D'ell mateix ja sempre. Sí. No? Les primeres que eren originals. La veritat és que m'ha cridat l'atenció aquesta preestrena.
Doncs aquestes són les estrenes d'avui. Per cert, no n'hi havia gaires, eh?
Oh, Déu-n'hi-do, 10, eh?
Bueno.
Quan hi ha 12 ja dius, oh, n'hi ha moltes.
12, 15, hi ha hagut moltes setmanes de més, és igual. Segueixen en cartellera moltes altres, per tant, de pel·lícules, al cinema sempre n'hi ha per veure. Aniràs al cine?
Bueno, jo aniré al cine, no ho sé, perquè...
és que ja vas tenir sessió triple aquest cap
És que aquest diumenge és el Dia Internacional de la Dona Treballadora i me sumo a la,
però
a la
pots anar
vaga
al cine avui,
de consum.
O demà.
Ah, però és que jo treballo, Ricard.
Pues dilluns. Bueno, és igual.
No ho sé, ja veuré.
Si d'aquí a divendres, si vas al cine, m'ho expliques.
Molt bé, perfecte.
Laura González, un plaer, una abraçada.
Vinga, bon cap de setmana.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 93 09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs apa, que ja anem camí cap a les dues de la tarda. Estem a l'Espai Groc com tots els finals de setmana, almenys en quant a dies laborables aquí a la cadena COPE a Lleida. I estem ben acompanyats, i carregats de propostes, perquè ens agrada que t'aixequis del sofà i que surtis, que hi ha propostes per tots els gustos, per totes les butxaques, per totes les edats, per tot. I nosaltres, doncs, te'ls portem concentrats aquí, a l'Espai Groc. Com sempre, ben acompanyats, com deia, avui està amb nosaltres la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També ens acompanya la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Avui també està amb nosaltres des de l'equip de programació de l'Orfeó Lleidatà, el Pau Sant Martín. Pau, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Que, per cert, crec que és primera vegada que estàs amb nosaltres. Altres.
Havia estat aquí, però presentant altres històries.
Ah, ja havies vingut?
Sí.
Jo
Pel
és
que, teu ja... grup, potser?
Sí.
És que ell és músic i ha actuat també.
Ah, val, però és que veus, jo sóc fatal. Ni fent foto a les persones i després mirant-me, necessitaria un programa que és de reconeixement facial. I ens acompanyen avui dos membres de la companyia Campi qui pugui. Està amb nosaltres l'Aitana Giral. Aitana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que també m'ha fet una mica de trampa, perquè després dic, és que em sona la cara i diu, bueno, és que jo he vingut amb una altra companyia i amb una altra proposta. Veus com em compliqueu la vida? Aitana, bromes a part, què tal? Bon dia.
Molt bé.
I des del Campi qui pugui també el Jordi Pedrós. Jordi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Tu no fas trampa ni res,
Jo no faig trampa ni cartó.
O sigui, sempre que et veig és de Campi qui pugui.
Sí, sí, de moment. Va. Sí.
Molt bé, escolta, com aneu de refredats?
Bé.
Aquí bé.
Fa tres setmanes que pregunto això perquè jo he estat molt refredat i llavors et comences a solidaritzar amb gent que trobes que també porten refredats dos o tres setmanes i ara ho pregunto sempre. En fi, escolta, mira, primera aturada, ens n'anem cap a l'auditori perquè tenim un cap de setmana amb propostes interessants, Jo entenc que arriba una edat en la que no pots estar a l'aguait de tot. I jo pensava que no m'arribaria i darrerament que ja habito i transito per aquesta edat en la que et penses ja que ho abarques tot, però realment se't comencen a escapar coses, Puri?
Doncs sí.
Em van contactar i la Puri m'ho va dir, i justament el Pau de l'Orfeó està avui aquí, perquè dissabte a l'Auditori Enric Granados teniu una activitat, un concert familiar que organitzen des de l'Orfeó, però que bueno, com que es veu que
organitzen
que porta,
tots plens, tots junts,
però que porta tanta gent, ho hem de posar a la sala gran de l'Auditori, sí, sí. Que és el grup Xiula. Llavors jo dic, és que jo no els conec, quasi em peguen. Però, de veritat, vull dir, no arriba un punt que no pots estar a la guai de tot plegat. En parlarem avui, ara, amb el Pau, amb la Puri i també amb un dels membres del grup Xiula, que a més, a part de músic, és educador social, toca la guitarra elèctrica, canta, és el Ricky. Ricky, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom, com esteu?
Clar, jo quan vaig dir, jo és que els Xiula ara mateix no els conec, no pot ser. Escolta, sou famosos, bueno. No?
No sé si són famosos. El que sé és que no hem vingut gaire últimament per les terres de Ponent.
Ah.
Llavors, potser això també ha contribuït a que no et sonem gaire.
Doncs mira, ja podria ser,
La realitat això, és que
no,
Barcelona...
No sé si tens fills o filles, perdona, però sí. Això també ajuda a vegades.
Bueno, sí, el que passa és que ara els hi deia, avui en dia això de les plataformes de streaming i tal, no sé si ajuda o desajuda, per aquestes històries. Ja. Però, bueno, és igual. Jo crec que vosaltres a Lleida, un cop a l'any, com a mínim, us heu de posar al calendari,
Home, nosaltres encantadíssims de venir.
Doncs ja veus que jo demano, ja que estem aquí en directe, doncs mira, jo demano. Escolta, Ricky, explica'm, Xiula, qui sou? D'on sortiu? Què proposeu? Què feu?
Doncs Xiula és una banda de quatre companys, l'Adri, el Marc, el Jan i jo mateix, que bueno, doncs fa 8 anys vam començar i vam intentar fer una proposta una mica innovadora dins del que és la música familiar i vam intentar doncs, començar a treballar valors, començar a crear música una mica moderna, amb unes lletres així que fossin enginyoses, provar nous ritmes també, que als nens a vegades sembla que no... que hi ha algunes músiques que no les poden escoltar i en veritat les poden escoltar totes, no? Sobretot si el contingut els hi pot interessar. Mm-hmm. I una mica hem vingut fent això. Ara tenim 3 discos i l'últim disc, que és aquest intríssim, doncs que també el presentem en forma d'espectacle teatral.
Clar, ja m'han dit que, a més, aquí esborreu una mica la barrera que hi ha entre escenari i pública.
És bastant interactiu, sí. Nosaltres som bastant punquis i ens agrada molt baixar molt al públic i també, pues, per què no, que nens i nenes pugin a l'escenari. I tant.
Mm-hmm. Escolta, estic mirant ara aquí un vídeo. Quin tipus de barret portes tu? Perquè jo és l'única manera de diferenciar-vos.
Depèn del vídeo que estiguis mirant, es podria fer el barret, perquè això els outfits els anem canviant.
Ah, val. Anava a dir que porti bigot, però em sembla que tots porteu barba o bigot, o sigui que...
Jo tinc menys barba, jo tinc bigot només, i porto ulleres normalment.
Val, doncs així, sí, en aquest vídeo ets el que porta barret de cowboy.
Sí, aquest.
No, ho dic perquè a vegades posar-li cara a la persona que parles té de la seva gràcia. Puri i Pau, escolta, és, bueno, pel que m'han estat explicant per escoltant el Riguital, és un luxe portar a l'escenari de l'auditori els Xiula.
Sí, la veritat és que estem supercontents, tenim moltes ganes de rebre'ls demà i, bueno, són un referent dins a nivell educatiu, a nivell musical. Nosaltres des de l'Orfeó també tot l'equip docent portem unes setmanes treballant les seves cançons a nivell rítmic, el que deia el Riqui, les harmonies, saber com funcionen una mica i donar aquest background perquè demà arribin i ja ho donin tot. Mm-hmm. Així que la Puri també pot dir, portem esperant molt temps que vinguin.
Doncs sí, el que anava a dir abans també és que a Barcelona realment estan arrebentant les sales, per tant, jo recomano de que qui ens estigui escoltant s'animi a portar els fills o els nets. Pensem que molts dies els avis també fan una activitat conjunta amb els seus nets, no? Mm-hmm. Doncs aquesta també és una bona ocasió.
Home, en aquest cas, Riqui, actueu a la sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados, una sala que està considerada acústicament de les millors d'Europa. Fer que els petits de casa vinguin amb un auditori també és un primer pas,
Doncs sí, la veritat és que sí, no? Ja, i a nosaltres ens encanta poder sonar bé i que sigui un espectacle cuidat i que tant adults com nens, no?, en surtin com amb una experiència única.
Mm-hmm. Escolta, a partir de quines edats estem parlant?
Doncs és molt variat. Nosaltres sempre diem que és un 0,99, però a veure, sí que és veritat que si són molt petits no ho aprecien tant. Però bueno, a partir dels 4-5 anys, el perfil que els agrada més descobrir això, que les lletres del rap són interessants també d'escoltar i que els nostres continguts hi arriben, potser és a partir dels 6 en amunt. Però bueno, més petits també ho gaudeixen molt. Perquè... més, vull dir, un espectacle ple de confeti, d'imatges, és un viatge per dins del cos... És una aventura, al final.
Abans es parlaves de que toqueu d'altres gèneres que habitualment no es fan amb concerts familiars, per exemple, el rap?
Sí, fem rap, fem trap, fem rock, heavy, fem rumba, fem pop, electrònica, fem una mica de tot, sí.
Ah, caram. Doncs escolta...
El Ricard segur que s'anima.
Home, no, escolta, jo és que el tema musical és un tema que m'agrada, que cuido, a més, vull dir que... I que crec com tu que no hi ha edat ni gèneres, és a dir, depèn de com estigui treballat, Vull dir que és una proposta interessant, Entrades a la web de l'Auditori...
De l'Auditori o a la temporada.
O a la temporada lleida.cat, i a més allí podeu mirar el plànol de la sala i triar
I
les que quedin
guixetes.
Lliures,
Sí,
i si no, doncs directe. Aneu a veure la Prudent a l'Auditori, a la guixeta de l'Auditori, i allí compreu la vostra. Riqui, esteu demà dissabte, 6:45 de la tarda... Els Xiula, presentant el Dintríssim, que és el tercer treball, però suposo que també tirareu cap enrere, el primer i segon.
Sí, hi ha algunes cançons que sempre les hem de tocar una mica, que són com els nostres hits, com el Verdura i Peix o el Poll, i aquestes també les hem de tocar, i tant. Mm-hmm.
Escolta, deixa'm que et faci una pregunta abans de acomiadar-te. Tu ets educador social, hem dit al principi, I músic.
Sí.
I músic. Què va ser primer, l'educador social o el músic?
Diguem que la música ha sigut més transversal i educador social ha estat una època més concreta a la meva vida, però sí, o sigui, com a professionalment, abans vaig ser educador social, no, i ara ja em dedico plenament a Xiula.
però com a educador social hi ha alguna cosa que has après que heu incorporat als vostres espectacles?
Totalment. Pensa que tant el Jani com jo, que liderem una mica la banda, els dos som educadors socials i al deixar les nostres feines d'educador tampoc no les volíem deixar del tot, amb la qual l'oferta que té Xiula ara per ara també és de treballar moltes coses. Entrem a instituts, entrem a escoles, treballem conceptes com el bullying, vull dir que aquesta vessant no, intentem no perdre-la, encara que ens centrem bàsicament amb la música.
Molt bé. Doncs escolta, Ricky, que ha estat un plaer conèixer-te, que us vagi molt bé aquest dissabte a Lleida.
Moltíssimes gràcies. Tenim moltes ganes.
Són els Xiula, et venen a presentar el Dintríssim. Una abraçada.
Una abraçada, adeu.
Ja ho sabeu, a la temporada Lleida.cat teniu les entrades aquest dissabte a 6:45 de la tarda als Xiula. Mira, ara ja no puc dir que no els conec, ara ja els conec. A més, es diu com jo, o sigui que un dels quatre m'hauré de recordar. Estan a l'auditori. Pau, escolta, des de l'Orfeó, això és una de les estrelles, però a més, el dissabte vosaltres esteu amb sessió doble, per entendre'ns, eh?
Sí, el dissabte a la tarda, a les 8:30, ens visita el Pájaro Sunrise. És per primer cop a Lleida, bé. Molta gent el coneixereu de la banda sonora d'ara ja la mítica sèrie Cites de TV3. Mm. Encara que potser no és una cara que s'hagi vist massa, perquè s'ha mogut sempre en circuits bastant més independents. I, bueno, és un dels referents del folk i el pop a nivell estatal. Música cantada en anglès, amb bases electròniques. Aleshores, el que hem aconseguit a l'Espai Orfeo, que l'hem convertit en una espècie de sala cafè, és aconseguir aquesta, el que deia abans el Ricard, el trencar aquesta barrera entre públic i artista, i ell vindrà a presentar els seus últims 6 treballs, que no són pocs. I no, res, és una proposta molt, molt interessant. Espero que vingueu en un format superíntim i disfrutant de l'acústica de la sala, que creiem que és un dels nostres punts forts. Si no heu estat mai a l'Espai Orfeo, us invito que vingueu.
Sí, ja la coneixem. Ja.
Esteu al carrer Sant Martí.
Al carrer Sant Martí.
Que a més ara és tot nou, aquest carrer.
Sí, ha costat, però...
Me sembla que, a més, justament tota la modificació, la part nova, s'acaba just allí a l'Orfeo, no?
Sí. Sí, sí, bueno, han fet des de Prat de la Riba, diguem, fins a Sant Martí, just davant de l'Orfeo. I també tenim servei de bar, tenint en compte que estem al centre històric, també la gent de la Gramàtica i el Vermut, que segur que els coneixeu tots, són els que venen, ens munten la barra, hem muntat unes tauletes molt xules, i, bueno, continuarem amb el cicle acústics que vam començar a presentar la temporada passada. Està funcionant molt bé i us invito que mireu les propostes i que vingueu.
Dieu-me boig ara, però 6:45 a l'Auditori, 8:45 a l'Espai Orfeo, jo crec que dona temps, eh?
Sí. Dona temps, sí.
De deixar els nens amb el
gust. Sí, sí, aquesta segona proposta és
primordial. Aviam,
qui vulgui que vagi amb nens, però crec que és una proposta ja més per un públic adult, eh?
Sí, però encaixa perfectament. Pot venir tothom.
Sempre he defensat que els nens se'ls ha de portar a tots els equipaments, al teatre, a la biblioteca, al Caixa Fòrum, amb una exposició, amb un taller, a veure una òpera, perquè és la manera de trencar. O sigui, al final els nens allò ens creixen i no els hi sembla estrany anar a veure una obra de teatre.
Crea hàbits.
Que és que hi ha nens que una cosa tan bàsica com és el teatre, que segurament a l'escola en fan, després, quan tenen 14, 15 anys, anar a una sala a veure una obra de teatre els hi sembla una activitat estranya. Doncs escolta, si de petits els acompanyes, i a la millor no l'entenen del tot, però agafen aquesta rutina d'anar a una sala, entrar, seure's, escoltar, mirar, parlar... i després marxar, doncs, qui diu teatre, diu concert, diu un taller, vull dir, qualsevol cosa.
Sí, correcte, vull dir, tal com hem fet amb el Xiula, que hem treballat les seves cançons a les classes de llenguatge musical, els concerts que vindrien a ser més per públic adult, també els treballem a l'Escola Jove, que és un dels nostres projectes pioners d'aquest any, amb el Taller de Músics de Barcelona. Aleshores, obliguem, entre cometes, a que assisteixin a algun dels nostres concerts, facin un treball al respecte. Així, el que deies tu, anem creant hàbits i fem que, bueno, que la cultura al final...
És que al final tot és hàbits avui en dia, ens agradi o no, tot és hàbits.
Correcte.
Pau, això és dissabte, estem parlant de dissabte, de demà. 6:45 és el Xiula i a 9:15 a l'Orfeo, a l'Orfeo, a Sant Martí, el...
Pájaro Sunrise.
Claro, Pájaro sense accent, Pájaro, sí. Pájaro, pájaro Sunrise, per entendre'ns.
Pájaro Sunrise.
Segur que tothom li diu pájaro, però sí, és pájaro, eh? Pájaro Sunrise. És una proposta musical de, amb, que gira al voltant del folk, eh? Però tot això, Puri, resulta que avui, eh? Perquè hem parlat de demà, que ja està bé. Però avui divendres, a l'Auditori Enric Granados, a la Sala de Cambra, que és la Sala 2, que és una sala magnífica també, eh? Si no la coneixeu, us encoratjo que hi aneu. Avui a 9:15, vosaltres us sumeu al que és doncs, el Dia Mundial de la Dona, que és el diumenge aquest any, sí. 8 de març, i oferiu un concert magnífic, eh? amb dos dones.
Dos dones lleidatanes formades aquí i després han marxat a fora a l'estranger a ampliar els seus estudis, com ja he explicat moltes vegades, no? De que hi ha molts joves nostres que han marxat, que tenen una formació super d'un nivell molt alt i que després volen tornar i viure de la música a les nostres terres, sí. Cosa que és més complicat.
Costa.
I nosaltres en aquest sentit també hem de fer aquesta tasca, no? De projectar aquests músics de nivell i de qualitat des del nostre auditori. En aquest cas són la Laura Fontanals a la guitarra i la Roser Ferrer al violí. Es diuen Dos de Lis. Lis perquè és de Lleida, no? La uh-huh. Flor de Lis.
Ah. Dos de Lis.
Dos de Lis, sí. I presenten el seu últim treball, no? Amb músiques, és música clàssica, són obres de Paganini, de Bartók, de Granados, de Falla, i a més ho han volgut vincular amb poesia i que la inspiració que van tenir aquests compositors en escriure les obres que elles interpretaran, doncs han buscat poesies vinculades amb aquests motius, no? A l'amor, al desamor, a l'agraïment a sponsors que els músics han tingut, perquè sí. Antigament vivien dels sponsors, no? Els marquesos, els reis, en el cas de Paganini, no? I per tant hi haurà també l'Alba Quinquillà, que també ha estat músic i estudiant del conservatori, que recitarà aquests poemes. Jo crec que serà per tant un espectacle molt íntim però molt proper al públic, perquè també la sala doncs, és una sala que ho permet.
És que ara ja m'estic imaginant un violí sonant a la Sala de Cambra i acompanyat d'una guitarra. És, a més, no va ni amplificat, no?
No. En aquesta sala la música la fem acústica. De fet, per això fem el cicle jazz acústic, perquè ens agrada gaudir del jazz o de la música en directe.
Està a la web de l'Auditori de la temporada Lleida,
sí,
també?
Sí, i tant. És a les 8:30 del vespre i res, us esperem.
És una altra d'aquestes propostes que dèiem, home, potser amb canalla de 4 o 5 anys no, però amb adolescents sí, eh?
Sí.
I a partir de 10 o 11 anys, conèixer aquesta sala
són
2 també, de l'Auditori.
Són concerts d'una hora, com a molt hora i mitja, i llavors són agraïts i són fàcils pels nens de poder assistir també, sobretot a més amb aquesta combinació, no? Mm-hmm. Amb la poesia.
Molt bé, doncs, per sumar-se als actes del 8 de març, des de l'Auditori ens han programat avui divendres a 9:15 del vespre a Sala 2, a la Sala de Cambra, la que hi ha a sota, entrant cap baix, per entendre'ns. Dos de Lis, violinista, guitarrista i, a més, acompanyades per una...
Per una
rapsoda que, bueno, que també farà poesia, però que també hi haurà moments de instrumentals només. Gràcies, Puri. Doncs sap que anem directes cap al Caixa Fòrum. Tenim a la Maribel, que estan, doncs, vaja, estan enfeinadíssims perquè la setmana vinent, no?, és ja que munteu la... que obriu l'exposició?
No concretament la setmana vinent, sinó a partir, doncs, de, del dia 18 de març. El dia 18 de març...
L'altre.
Bueno. Però ja vol dir que gairebé, doncs, demà...
Menys de dues setmanes,
allà. Menys de dues setmanes, sí,
no,
sí.
No és per posar-te pressió, però és així.
Sí. Avui, afortunadament, doncs, ens arriben, doncs, les obres que provenen, doncs, de Caixa Fòrum, doncs, Girona, ja que aquesta exposició, doncs, fins fa relativament poc s'havia, doncs, pogut visitar, doncs, a Caixa Fòrum, doncs, Girona, i bé, doncs, aquest vespre, doncs, arriben a Caixa Fòrum Lleida, i tenim, doncs, aquests 10 dies per treballar, doncs, a tope i tenir-ho, doncs, tot llest el dia, doncs, 18 de març, que és el dia que inaugurarem, doncs, aquesta exposició que porta per títol Construint nous mons, les avantguardes històriques a la col·lecció de l'IBAM 1914-1945, i bé, portarem, doncs, al Caixa Fòrum Lleida més de 140 obres que d'alguna manera posaran a la vista, doncs, aquest panorama de la història, doncs, de l'art, una de les èpoques, doncs, més prolífiques i jo m'atreviria a dir més atractives, doncs, de la història de l'art.
Mm-hmm. Molt bé, Maribel, com sempre dic, no concebeixo el Caixa Fòrum sense que parli de ciència. Hi ha un taller de ciència aquest cap de setmana, però que està ple.
Sí, per tant, aquest cap de setmana...
Ho dic, però no cal ni que truqueu, ni... està ple.
Té el públic familiar dissabte i diumenge, les dues sessions que hem programat les tenim, doncs, més que plenes. De fet, també val a dir, doncs, que hi ha gent que ens demana a veure si queden, doncs, entrades o algú us desdiu.
No, i a més, dient-ho ara tampoc t'ajudo gens, però jo us ho dic ara. No, està ple, que hi farem.
Sí. Però en tot cas sí que val la pena, doncs, animar, doncs, el públic a participar en la resta, doncs, de propostes que tindrem, doncs, al llarg de la setmana.
De cara a la setmana vinent, tenim dos dates marcades al calendari, al Caixa Fòrum, dimarts i dijous. Dimarts segueixen els musicals, com tots els dimarts, del mes de març.
Sí. El dimarts, dia 10 de març, a les 7 de la tarda, continuarem, doncs, amb el cicle de conferències que porta per títol Musicals que marquen generacions, i val a dir, doncs, que comptem, doncs, amb un convidat, doncs, excepcional, doncs, al Caixa Fòrum Lleida, que és Daniel Anglès. Daniel Anglès és cantant, és productor, doncs, de musicals, i val a dir que molt possiblement, doncs, el públic que ens estigui acompanyant el coneixi perquè va ser, doncs, subdirector i coach de l'Acadèmia Operación Triunfo el 2011, i membre, doncs, del jurat del programa de televisió Happy Day de TV3 en la tercera i quarta edició, no?, el 2015 i el 2017, no? I per què estarà, doncs, Daniel Anglès al Caixa Fòrum? Doncs per parlar-nos de la primera òpera rock, Jesucrist Superstar, no? Que val a dir, doncs, que és una òpera, doncs, que narra els últims dies, doncs, de la vida de Jesucrist, no? I val a dir, doncs, que Jesucrist Superstar es considera un dels musicals més difícils i complexes des del punt de vista, doncs, vocal, i no ha deixat, doncs, de representar-se en diferents produccions des de que es va estrenar l'any 1970.
I això serà dimarts a les 7 de la tarda i dijous a les 7 de la tarda, vull dir, no és excloent una amb l'altra, per tant podeu anar a les dues. Hi ha la cita mensual de la sala C.
Sí, la cita mensual de Caixa Fòrum Lleida amb el gènere, doncs, documental, no? I en aquesta ocasió, doncs, projectarem el documental que porta per títol The Man Who Stole Banksy. I bé, es tracta, doncs, d'un documental de Marco Porcepio, en el qual, doncs, narra com el 2007 Banksy i el seu equip entren als territoris ocupats, doncs, de Palestina per deixar-hi, doncs, les seves obres d'art, no? I concretament, doncs, un mural d'un soldat israelià, doncs, demanant els papers a un ase, doncs, provoca, doncs, un munt, doncs, de crítiques, no? I la fúria, en definitiva, doncs, de les persones, doncs, que viuen en aquest territori, no? I en aquest sentit, un taxista local, envalid, arranca literalment, doncs, de la paret, doncs, aquest mural i el porta, doncs, amb una galeria d'art, no? En definitiva, doncs, aquest documental, doncs, narra tot aquest periple des dels carrers polsosos, doncs, de Betlem fins a l'arribada, doncs, amb una galeria d'art per poder, doncs, vendre, doncs, el millor postor, doncs, aquest gran mural.
Déu-n'hi-do. Doncs un documental relacionat amb l'art, The Man Who Stole Banksy, dijous a les 7 de la tarda al Caixa Fòrum. Gràcies, Maribel.
A vosaltres. Yo, oh, 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 oh.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ara que escoltava els Maroon 5 amb aquest au, així, dic que, bueno, això és un animal, deixa'm mirar a veure si els campi qui pugui tenen una obra amb... Perquè, clar, veig aquí rates, els porquets i d'altres històries, d'altres històries, però llops no sé si n'heu fet encara.
Els porquets n'hi surt un, però...
Ah, bueno, clar, és veritat, sí, és veritat, clar.
Mig,
és veritat, eh? Sí. Tenim molt vinculat, els porquets i el llop, eh?
Sí. Bueno, és bo, el llop.
Estava mirant ara la vostra plana web. Espera, cqpproduccions.com.
Sí.
Sí, eh?
Sí.
I diu, una companyia que fa riure, creant espectacles des del 2008. Està bé, fer riure.
Sí, però jo crec que amb aquesta última obra no ho hem aconseguit.
Bueno.
Ja no ho volíem aconseguir. I ara haurem de canviar la web. Ara ens has fet adonar que hem de canviar la web ja. Està desactualitzada,
bueno,
ja.
Fixeu-vos aquí a l'Espai Groc, si tenim sort. Ja ho dic així, eh? Si tenim sort, perquè jo les portes obertes sempre hi són. I avui la Marta Salla no ens ha pogut acompanyar, però em va dir, però tranquils, que us envio a l'Aitana i al Jordi dels Campi Qui Pugui, perquè... el dissabte dia 14, o sigui, no demà, l'altre dissabte, a les 6 de la tarda a l'Escorxador, tenen una proposta que porta per títol Camí a l'escola. En el seu moment la Marta ja ens ho va explicar i ara en parlarem a fons amb la Aitana i el Jordi dels Campi Qui Pugui. Però resulta que acaben de ser nominats als Premis Teatral Max, que són els premis més importants a nivell nacional per la seva obra Asteroid a la categoria de carrer. Per tant, primer de tot, enhorabona.
Gràcies, moltes gràcies.
Això és com un Òscar, per entendre'ns.
Sí, de moment estem allí amb la candidatura i aviam, nosaltres contents, ens ho van dir ahir la nit i la veritat és que sempre fa il·lusió aquest tipus de reconeixements.
Li hem de donar la importància que té perquè al final Lleida és una ciutat petita, ens agradi o no, ni mitjana ni història, és una ciutat petita, per entendre'ns, i el món de les arts escèniques són com una potència, Lleida i tota la seva àrea d'influència, i que una companyia nostra doncs estigui nominada als Max és una cosa que evidentment en farem seguiment, però que l'hem de valorar com sigui, per tant, ho he volgut, s'acaba de saber, però ho he volgut dir avui, eh?
A més, el seguiment potser haurà de ser triple, perquè també estan nominats en altres categories, bueno, candidats a nominats, La Baldufa també i el Zum Zum, és un altre...
No, estan nominats als Premis de la Crítica.
Als Premis de la Crítica. Sí. Vull dir que sí que són moltes companyies que estan de Lleida, però sabem que són moltíssimes aquí, hi ha molt cultiu que es reconeix la feina.
Com es deia el Jordi, després del Mannequin Pis, després del Rats, després dels Pics i Asteroid i moltes altres històries, els Campi Qui Pugui, no sé si fan un gir... O no sé si dir-ho així, però ens fan una proposta, que és una preestrena al Teatre de l'Escorxador dissabte vinent, que porta per títol Camí a l'escola, que suposo que està basat en, bueno, aquests documentals que hem vist de canalla a diferents punts del món, que per anar a l'escola ho tenen molt difícil, eh? No es tracta de caminar quatre carrers i parar-se a dos semàfors i arribar a l'escola, sinó d'altres que jo els he vist i sempre m'ha quedat a la ment un, per exemple, que era a la zona de l'Àfrica, que havien de caminar a prop de dues hores i que de vegades veien un lleó per allà a prop o una altra història, i en canalla de 10, 11, 12 anys que anaven sols cap a l'escola. Cada dia. Explica'm, com arriba aquesta proposta per vosaltres?
La proposta ja fa... Jo crec que quan es va estrenar el documental estàvem amb la Cristina al cine i tal com vam sortir vam estar potser mitja hora caminant tots dos en silenci i després al cap d'una estona diem, buah, això ens encantaria fer un teatre, però en aquell moment no estàvem preparats, ho teníem claríssim perquè volíem fer una proposta impecable i en aquell moment tant la nostra capacitat econòmica com de producció com de tot no estàvem preparats, però ens ho vam guardar. Ens vam guardar i un dia vam anar a veure un espectacle de la Rose Teatro, de la Rosa, i quan vam sortir d'allí vam dir, buah, la Rosa ha de dirigir aquest espectacle nostre. El que passa és que, clar, la Rosa és Premi Nacional de Cultura, és una dona molt ocupada. Llavors, quan li vam fer la proposta, primer ens va dir que no, però ens va dir, envieu-m'ho. directament ens va dir que no, però després ens va dir envieu-m'ho. Tal com li vam enviar, al cap de mitja hora ens trucà i ens digué sí, però d'aquí 2 anys. I d'això ja en fa 2 anys, 3 anys ja deu fer d'això. I llavors això ja ha sigut un continu de reunions a Granada, viatges amb avió que sortíem de Lleida a les 4 del matí per arribar a Granada a les 10, fer la reunió, i a la nit a les 2 de la matinada tornàvem a estar a Lleida. Han sigut moltíssimes reunions i després molts assajos. I fins que no ha sigut el moment que hem cregut que podíem fer-ho, no ho hem fet. I ara és com la producció gran de Campi qui pugui, jo crec que hi hem destinat tots els esforços que teníem i més, i aquí està.
És una proposta, entenc, per remoure.
Sí, bueno, és, diguéssim que el material del qual partim ja té com tota aquesta potència, no? Era buscar la manera d'estar al servei d'aquestes històries que són reals, que existeixen, i que a banda d'aquest documental, no? Aquest de Pascal Plisson, que va fer famosa per primera vegada tota aquesta realitat, no, de canviar l'escola, de nens i nenes de tot el món que tenen un recorregut llarguíssim per rebre l'escola. Després es va produir la sèrie, no, que també es va fer famosa aquí a Catalunya pel 33 o TV3, sí, sí, que encara ara es pot veure.
Sí, sí. Jo de fet ho vaig descobrir aquí, eh?
Sí. I allò va ser una font d'inspiració per nosaltres brutal, perquè vam agafar idees i...
Clar, però això com és a dir, com ho traslladeu a sobre d'un escenari? No, perquè clar, en un documental sí, tenen aquelles imatges, aquelles postes de sol, aquells escenaris naturals. Clar, traslladar-ho amb una proposta d'arts escèniques, suposo que ja la primera feina és això.
Uf, hi ha hagut moltíssima feina. No vull fer spoilers per la gent, sí, que ve el dissabte 14, no vull fer spoilers, però ha sigut moltíssima feina. Crec que ens hem rodejat d'un equip magnífic, perquè des de l'escenògraf, que va vindre a totes les reunions, l'escenògraf és el Joan Pena, que també és d'aquí Lleida, ell ja va captar la idea, ja ens va fer una proposta de... És que no vull fer spoilers. Ja ens va fer la seva proposta, ja perquè tot girés a l'entorn d'això. La Rosa, el Jordi Farrés també ens ha ajudat molt. Després l'equip d'il·luminació, tant tot l'equip tècnic com tot l'equip. Crec que ha sigut tot l'equip que hem sabut copsar i trobar la manera de portar-ho.
Que ens sorprendrà.
Segur. Això segur.
Però deixeu-me que us estiri una mica, va, a veure si traiem alguna cosa. No, és a dir, al final la proposta gira entorn a un cas?
No, hem volgut buscar-li com la universalitat una mica. De fet, no ho hem volgut situar en un lloc específic.
És difícil quan saben el que han fet. Saben que no poden explicar. Jo els hi pregunto i han d'explicar alguna cosa, però han d'esquivar tot el que no poden explicar.
Sí,
jo sé que és complicat, però...
No, però en aquest sentit, és això, no volíem com il·lustrar, diguéssim, un país en concret o uns passatges en concret, sinó fer-ne de molts diversos, no? Canviants, això sí que t'ho puc dir. A nivell visual, l'espectacle és un espectacle que té molts canvis, que transitem d'un lloc a l'altre... I volíem buscar-li, doncs, això de totes les històries que havíem vist, doncs, allò que ens agradava o que ens havia creat la intenció, que creiem que era molt important dir, no?, i posar en un escenari. I veiem tres nenes, no?, tres germanes, que no són de cap lloc en concret, però que moltes vegades ens evoquen a llocs que nosaltres potser, no?, coneixem o hem vist o ens sonen, però no podem dir exactament d'on són, diguem. Mm-hmm.
Això és una proposta... A nivell familiar?
Sí.
Sí, eh?
Sí.
Si poden venir. A partir de quina edat ho recomaneu?
Que diem, no, normalment és a partir de 5.
Ah, a partir de 5 anys.
Sí.
Ah, val.
Sí, sí,
això,
sí.
7, 8, 10 anys ho entendran,
sí,
eh?
Perfecte. Una mica com el que deien els Xiula, eh? I fins als 99 també.
Sí. Bueno, sí, evidentment, sí. No. D'adults sí. Bueno, ho dic perquè esteu en preestrena, per entendre'ns, dissabte vinent. Per tant, és un luxe, eh? Després d'aquesta obra tindrà èxit segur, giraran per un munt de llocs, ens n'assabentarem dels mitjans de comunicació, ens lamentarem de que no l'hem vist, i resulta que no estàveu escoltant l'Espai Groc quan us dèiem, escolta, dissabte vinent estan de preestrena a l'Escorxador a les 6 de la tarda, dissabte dia 14.
Tranquils, que segur que a Lleida tornaran, però, escolta, no t'ho perdis. Aquesta és la gràcia.
Correcte, per si de cas veniu.
Clar que sí. Camí a l'escola és una proposta sèria, seriosa, dels campi qui pugui. Això no vol dir que hagin perdut el sentit de l'humor,
no,
ni molt menys.
No, en absolut.
Entenc que, aviam, fer riure és difícil. Això és una cosa que tothom es pensa que és fàcil. Sí. No, és difícil. I que tampoc deixareu el gènere, però que us apeteixi des de fa molt temps aquesta proposta, que suposo que després de tantes il·lusions, de tants pensaments, de tantes reunions, tantes feines, que arribi el dia 14, s'obre el teló i per primera vegada ho poso sobre l'escenari, ha de ser una emoció indescriptible.
I a casa, això per nosaltres no té preu.
Us he de dir que els darrers minuts estic parlant amb el Jordi i amb l'Aitana dels Campi qui pugui, i cada vegada que m'han parlat uns dels dos se'ls il·lumina la cara. Per tant, la proposta segur que val la pena. No ens han desvetllat pràcticament res, però quasi millor. No, però quasi millor per anar a seure't i que et sorprengui quan comenci, i que ens agradarà segur. Escolta, quina durada té aproximadament?
Que dure uns 50...
Ah, o sigui, sí, estem parlant d'una proposta d'una hora menys.
Sí,
o menys,
una hora.
Bueno, compteu 50 minuts, més 10 minuts d'aplaudiments, doncs una hora. Sí, ja sé això, és això. Molt bé, doncs això dissabte vinent, ho tornarem a recordar divendres que ve, però si ja ho teniu clar, feu agenda, Camí a l'escola. Són els Campi qui pugui, són de casa, són de Lleida, estan nominats als Mags pel seu anterior treball, a categoria de carrer, amb l'Asteroid. I ho estaran segur amb aquest Camí a l'escola. Però estaran dissabte, dia 14, a les 6 de la tarda, a l'Escorxador, fent aquesta preestrena. No te la perdis, que després sempre podràs dir jo i vaig ser allí el primer dia. Aitana, Jordi, escolta, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies.
I enhorabona.
Gràcies.
I al Pau Sant Martín, que ens ha arribat avui des de l'equip de programació de l'Orfeo Lleidatà, també, moltíssimes gràcies. Enhorabona, que darrerament esteu fent un munt de programació de música.
Moltíssimes gràcies.
El vostre cicle de música folk i... Vaja, teniu, no sé si programació cada setmana o pràcticament, eh?
Sí, bueno, és una programació estable i la idea és continuar.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies, Pau, per estar amb nosaltres. I a la Maribel i a la Puri. Escolta, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies. Igualment.
I nosaltres ja busquem senyals horàries i ja arribem a les dues. Propostes tantes com vulguis, eh? Mira, dilluns m'ho expliques, m'envies un WhatsApp al 664-526-180, a veure si has anat amb alguna d'aquestes. Escolta, bon cap de setmana. Dilluns hi tornem.